Radio, el millor programa de blues. Els divendres, a 10:45 de la nit, per el prat.digital/ràdio.
Qué bueno que es oír un poco de blues en la radio.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 10 del matí, comencem el nostre espai de seguretat ciutadana. Avui ens acompanya el caporal Joaquim Carrillo, des de la policia local del Prat. Què tal?
Hola, bon què dia. Tal? Bon dia a totes, tots.
Doncs benvingut. Avui volem parlar, de fet ens ha arribat un accident, de fet veiem com la ciutat es comença a articular al voltant de molts models diferents de seguretat, de mobilitat, i a vegades aquest encaix és complicat. Hem tingut notícia d'un accident el passat dissabte, de fet aquí a l'entorn de la plaça de la Vila, al pas de Vianants, per part d'un patinet elèctric que va atropellar a una senyora. De moment, bueno, sabem que aquesta senyora va ser atesa, que les persones que portaven el patinet es van aturar fins que arribés l'ambulància, que està fora de perill, però sí que és veritat que, clar, comencem a preocupar-nos perquè no sabem en quina situació es troba una persona que pateix un accident d'aquestes característiques causat per un patinet que ara mateix està en una situació, doncs, una mica de legalitat, no?
Bé, sí, és veritat que va passar aquest accident, encara no tinc dades objectives per veure què va passar, com va passar, sí que tenim tota l'atenció que va rebre la ciutadana, sabem tema conductors, patinets, però sí és veritat que el patinet és una eina de mobilitat sostenible, segura, no? que s'ha obert pas a dins de la mobilitat habitual, no? És una, ha entrat amb molta força,
sí.
I sí que és veritat que s'han de prendre. De fet, ja el reglament de circulació, tota l'ordenança de vianants i vehicles de l'Ajuntament, l'ordenança de civisme, ja estan contemplades certes opcions. La primera cosa que et diria és que és un VP, no? Perquè allò de que hi ha molts models, molts tamanys i sí. Això sembla que sigui.
Sí, sí, sí.
Jo definiria, de fet, sortirà el reglament general de vehicles, i la definició seria com un vehicle de mobilitat personal, ja li estan donant a l'entitat de vehicle, que és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny comprendida entre 6 i 25 km hora. Ho dic perquè és important el tema dels 25, és a dir, si passa de 25 ja no es considera un VEP, es consideraria una altra cosa, que això sí que és un altre calaix.
Clar.
Molt gran, perquè estem parlant ja de l'entrada d'un vehicle que es transforma en un ciclomotor o fins i tot a una motocicleta.
És que estem en un moment, com en el seu moment es trucaven als ciclomotors, no? Fa molts anys.
Sí, tant.
Ara veiem com la gent compra patinets, que potser en un inici sí que estaven per la venda limitats a aquests 25 quilòmetres, però ara mateix, quan els adquireixen, fan les modificacions pertinents perquè aquests patinets vagin més ràpid.
O ja surten així de fàbrica. De fet, és l'usuari el que ha de saber què ha de comprar. Si jo compro un vehicle, un turisme d'una cilindrada, has de saber quin tipus de vehicle t'has comprat, si compres un UEP o estàs comprant un ciclomotor, no? Això és un cavall que obre, ja et dic, seria temps d'un monogràfic perquè hi ha molta, molta amplitud d'informació, no? Però sobretot la primera cosa que hem de dir quan compres un UEP, que sàpigues que és un UEP, que no estiguis comprant una altra cosa. La informació que et donen les pàgines web, la informació que et dona el venedor d'aquest tipus de vehicles, doncs t'hauria d'informar ben bé què és el que és, perquè clar, un UEP no necessita avui en dia cap tipus de llicència ni permís, però sí que és veritat que quan ja passa una velocitat, quan ja passa d'una estructura, sí que podem tenir el cas de que necessites un permís de circulació. Permís de circulació, assegurança, en fi, això ja et dic que és un veló que hauríem de fer un monogràfic perquè és important.
Lo fem que sí una que... mica de repàs del que sí que poden fer i què no poden fer perquè veiem actituds doncs diferents, veiem patinets per les voreres, veiem patinets que s'apropen molt a la gent, veiem dues persones en un patinet.
Mira, t'inicio perquè ara de fet el dia 9 s'inicia una campanya del Servei Català de Trànsit sobre control de ciclistes i UEP. Val? Aquesta campanya té una durada de 2 setmanes. Nosaltres, des de Policia Local, hem impulsat de que no només sigui una setmana, que és la que impulsa el Servei Català, sinó nosaltres la fem una mica més àmplia i la farem del 9 al 22 d'octubre. Aquesta campanya la porta a terme una campanya institucional impulsada pel Servei Català de Trànsit i amb la participació de tots els cossos policials amb competències en matèria de trànsit dins de l'espai europeu. No? Aquesta campanya, quin objectiu té? Reduir la sinistralitat, estem parlant d'aquest accident que hem parlat abans, no? Aquests i altres, reduir la sinistralitat relacionada amb els ciclistes i UEPs. Ha donat la casualitat que era un UEP, però també parlem de bicicleta, sé que també és un altre, ho tenim més vist, però també és un vehicle que també té les seves característiques, no? Doncs la campanya del 9 al 22 d'octubre, 24 hores evidentment, on la xarxa viària del terme municipal, sobretot especial incidències a les places i les illes de vianants, que també és un lloc que casuísticament entra el tema de l'accidentalitat. Què infraccions es poden denunciar per al tema de ciclistes? Els ciclistes, doncs mira, les distraccions, la circulació amb risc, l'estacionament de bicicletes. Denúncies als usuaris, també els usuaris poden participar del risc a la mobilitat, no? Perquè pots dificultar la mobilitat als ciclistes, doncs caminant per un lloc adient per a bicicletes. Circular pel carril bici, et trobes moltes vegades gent que va cabecejant per un carril bici, clar, estem allà, intentem preservar-se, però a la vulnerabilitat, en aquest cas el vianant, sempre posem aquesta escala, no? Qui és el més vulnerable? Vianant. El segon més vulnerable? El ciclista o conductor de UEP. I anem pujant, no? En aquest cas, les denúncies circular per el carril bici, posar el risc als ciclistes, que també pot ser una casuística, i tenim les de l'UEP, que aquesta és una mica la que volíem parlar una mica més, incís. El tema de circular per voreres, val? Un UEP no pot circular per una vorera. Les que estan adequades sí, perquè està el bicicarrer o el carril aquí que està marcat, aquí sí que podem circular per el tros habilitat a la vorera, però un UEP no pot circular per la vorera. Un UEP només pot, ja he dit a la definició, que és per una única persona, no podem anar dos. Sí que es veu,
sí,
val?
Que es veu.
I sobretot a vegades toca molt quan estàs fent una regulació de trànsit que veus un papà amb el seu fill que el porta a l'escola en un UEP. No es pot portar una altra persona en un UEP perquè estem desvirtuant una mica la idea de mobilitat personal. El tema de circular amb auriculars connectats o receptors, reproductors de so mentre circules en un UEP. Tu no pots portar cascos, escoltar música. Val? No es pot utilitzar un dispositiu de telefonia mòbil. No es pot parlar amb el mòbil. Igual que amb una bicicleta, igual que amb un ciclomotor, igual que amb un vehicle. No es pot circular amb un UEP de nit o en condicions de poca visibilitat sense que el vehicle disposi de l'allumenat autoritzat. Val? També és una... Tot això és condició perquè pugui circular i condició perquè pugui ser denunciat un vehicle d'UEP. Què tenim també? El tema d'alcohol i drogues. Un UEP està obligat a... El conductor d'un UEP està obligat a sotmetre's amb les proves d'alcoholèmia? Doncs sí. I de les drogues també, val? Perquè són conductors de vehicle. Sí que és veritat que no entrarien d'entrar a l'àmbit penal, val? Perquè clar, no és un vehicle motor o ciclomotor,
clar.
Però sí que és veritat que sí que està prohibit que circulin amb una taxa d'alcohol de 0,25 i de mil·lilitres per litre d'aire expirat igual que qualsevol altre conductor. Mm-hmm. En aquest cas es faria una denúncia administrativa i també que tinguin en compte que s'immobilitzaria el patinet. És a dir, en aquest cas, com no es pot immobilitzar a via pública, perquè si no es portaria a prefectura, que també això té un cost, el tema de del portar aquest patinet a prefectura. S'ha de mirar molt el tema de l'alcohol i de les drogues. Tenim també el tema parades, bueno, l'estacionament. No podem deixar un patinet estacionat en qualsevol lloc. Hi ha llocs habilitats, tema bicicletes i demés. També és veritat que no podem deixar un patinet en qualsevol lloc. També el tema d'estacionaments. Menors d'edat, un menor d'edat que continua i que està conduint un OEP, val? La resposta solidària en el cas de sancions seria del pare o tutor. És a dir, no queda, tot i que sigui menor d'edat, el responsable solidari seria el pare, tutor o persona que el tingui. Què tenim? Recursos, doncs tota la policia local estarà a sobre d'aquesta campanya, no? Sobretot el tema dels companys de l'àrea de trànsit, que són els especialistes en el tema. Aquesta és la campanya que es desenvoluparà aquestes dues setmanes que hem dit. Hem definit el que és un UEP i volia entrar una mica amb col·lació del que deies de l'accident.
Sí.
D'aquestes responsabilitats que pot tenir una persona que condueix un UEP. Un UEP no deixa ser una eina, un vehicle, val, que pot fer mal a algú. En aquest cas hem parlat d'un atropellament, sí. I hem de fer les repercussions fins i tot penals que poden tenir. És a dir, quan tu fas mal a una persona amb un vehicle, tu tens una assegurança que en tot cas cobriria la responsabilitat civil, etcètera, etcètera. Però habitualment els UEPs, la gent... Sí que hi ha assegurances per UEPs, eh?
Sí, però, existeixen, però no la tenim.
Però moltes vegades doncs, no es treu. Mm-hmm. Si tu fas una conducta que és reprochable, o sigui, no respecta un pas de vianants, i atropelles una persona i aquesta persona pateix unes lesions, fins i tot pot anar al tema penal perquè li has produït unes lesions a aquesta persona, pots incórrer en un delicte, val, d'una imprudència menys grave o una imprudència fins i tot greu reflectida al Codi Penal, i això pot anar judicialitzat. És a dir, no és broma, és una cosa que hem de prendre molt seriosament. Ja no només el fet de que li hagis fet mal a una persona, que és el fet en si, no? Que és el que hem d'intentar que no passi, però si és veritat que la repercussió que té de la persona que condueix aquest UMP, ja et dic que pot anar al jutjat i pot tenir una repercussió penal. Han de tenir en compte, ja no parlem no només de lesions, sinó fins i tot el tema d'una possibilitat d'homicidi, també, sí, per imprudència, sí, menys greu o per imprudència greu. Tenint en compte que, a més, no anem reforçats, entre cometes, per aquestes assegurances, doncs hem de prendre molt seriosament què fem o com conduïm un vehicle de mobilitat personal.
Uh-huh. Per tant, de moment l'assegurança no és obligatòria,
no.
I tampoc no és obligatori el tema d'una possible matrícula, que aquí moltes vegades n'hem parlat, tant de bicicletes com d'aquests patinets, perquè és veritat que crec que concretament en aquest accident sí que la persona es va aturar i es va aturar fins que l'altra, uh-huh, persona va ser atesa, per tant va tenir una conducta almenys doncs, responsable, no, en aquest cas, però quan això no passa, quan la gent marxa, clar, tu si marxa un vehicle, un cotxe, una moto d'un accident, ràpidament els testimonis el primer que fem, no, és apuntar la matrícula per dir, escolta, aquesta persona pot marxar amb impunitat. Amb els UMP el que passa és que no tenim aquesta matrícula, aquesta identificació visible.
Sí, sí, això és un altre, bueno, és un debat, no? Un debat obert més de caire polític, però si és veritat que està obert, què fem amb aquests vehicles que es mouen, no? La bicicleta, ja portem molt de temps amb bicicletes, ara, per exemple, el tema de la bicicleta assistida que tenim,
sí,
aquí al Prat.
Aquestes bicicletes totes també tenen, agafen una velocitat important.
Sí, però tenen una identificació.
Clar.
Totes tenen una identificació. I més a més, es pot localitzar per GPS, és a dir, aquí sí que hi ha un... I al darrere també hi ha una assegurança que té la pròpia empresa, no? És a dir, aquí tenim una mica més el reforç. Igual aniria el camí per aquesta qüestió seria... Sí, matrícula, assegurances,
clar,
però de fet, de moment, ara, tot i que pensem alguns que sí seria una eina potent, però de moment el que tenim és que sí que està aquí, ha vingut per quedar-se,
sí, sí,
que hi ha molta gent que l'utilitza i que hem de ser corresponsables amb l'ús que fem i l'ús que li hem de donar. És a dir, no s'exigeix cap tipus de permís, però sí que és veritat que hem de saber les normes. Sabem que no hem de veure quan conduïm un EP, sabem que hem de respectar un pas de vianants, sabem que hem de circular per la calçada, sabem que hem de comprar un EP i no un altre tipus de vehicle que poden arribar a ser ciclomotors o motocicletes, i que tot això, el comportament anòmal que podem fer a via pública pot tenir una sanció doncs, administrativa o fins i tot arribar a una sanció penal. Uh-huh. Hem de ser conseqüents. I sobretot és això, si el que busquem és la seguretat viària, la seguretat de les persones, lo que no, ningú vol fer mal a ningú, però pot ser a causa d'una imprudència que sí que ho fem, no?
A part d'aquestes dues setmanes de vigilància intensa, la pregunta és, durant la resta de l'any, per què no es fa més incidència? Per què, sent un problema de mobilitat que molta gent doncs, els hi preocupa, sobretot quan parlem de gent gran, per què no es multa més en aquestes conductes durant la resta de l'any?
No, de fet s'actua. De fet s'actua. El que passa és que no és el mateix el fer una campanya que penso que té un objectiu pedagògic al final de comptes, no? Perquè aquest impuls de campanya la gent comença a conèixer-los, ens veu més a sobre, ens veu amb equips que estan destinats només amb aquesta roba, que evidentment la policia local treballa en molts àmbits, no podem sempre estar treballant en l'àmbit de l'UMP, uh-huh. Treballem a tots els àmbits, però sí és veritat que hi ha una part pedagògica que és la visualització del que s'està fent, el donar més coneixement del que pot afectar el conduir un UMP. I ja et dic que al llarg de l'any sí que es treballa. De fet, s'han fet atestats per la part més jurídica, atestats per persones que condueixen el que pensen ells que és un UEP o que saben que no, que l'han trucat, que l'han modificat, que agafa més de 25 km/h, que porta un seient i no és autoequilibrat. Sí. Ja et dic que això és una... és un monogràfic important, el que és un UEP i que no és un UEP, no? Okay. També, mira, parlant d'accidents, hem notat aquest any un increment molt gran d'accidents de trànsit que tenen conseqüències penals. És a dir, quan hi ha un accident de trànsit, quan hi ha un accident de danys d'un vehicle que li dona un cop o un altre, un cop, normalment els conductors realitzen el que és el parte amistós, el que llaman,
sí.
Que és el comunicat amistós d'accidents de trànsit, en el que de vegades la policia sí que dona suport, però en general és una eina ràpida, fàcil, per poder posar en coneixement de les assegurances que ha passat allà. Uh-huh. Quan passa ja un nivell en el que hi ha algun lesionat o que els danys són d'una entitat important, ja sigui intervenint des de policia local fent els informes de companyia que diem, no? Nosaltres anem...
La part amistosa seria quan no tenim cap...
Quan hi ha danys. Danys físics, danys només al cotxe, vehicle,
no?
Val?
No, que no, quan que, nosaltres que, estem bé que ningú i ha estat un copet.
Així. I de fet, a vegades la gent no truca perquè t'arregles amb l'altre, no? Però sempre hi ha el punt de que hi ha lesionats, el punt en què potser els danys són allò de que li he donat un cop a un vehicle estacionat que no puc avisar perquè no el conec, no? Llavors sí que prenem nota. Però sí que estan els informes aquests que fem de, no sé, d'un atropellament o d'un pas de vianants, això ja seria de caire accident amb un atropellament, que pot derivar en un accident per imprudència menys greu, perquè ja ho diu la llei, que si tu comets una infracció greu del reglament general de la circulació, pot ser que vagi al jutjat com una imprudència menys grave, no? Que diem. Uh-huh. Però sí que hem vist un increment molt d'accident de trànsit amb el que diem una causa indirecta, que és el consum d'alcohol, el consum de drogues o el no tenir permís. Llavors sí que hem notat un increment molt gran d'accidents en el que hi ha concurrència d'alcohol o drogues. Llavors hem de prendre més consciència de que quan veus no has de conduir.
De quin tipus d'increment parlem o quines dades teniu?
Bueno, jo tinc d'aquest any, de fet, des de juliol fins al setembre, igual hem instruït 8 o 9 atestats de conductes, uh-huh. que veren relacionats amb accidents de trànsit. És a dir, el conduir amb una taxa d'alcohol. El fet de conduir, o sigui, no produeix cap accident, però sí ja és un tema administratiu o un tema penal, depèn la taxa que donis. Però sí és veritat que en el moment que hi ha un accident, com que els conductors estan obligats a sotmetre's a la prova, i ho fem perquè s'ha de fer així, cada vegada sí, la sorpresa és que un dels conductors dona un positiu en alcohol o en drogues. I et dic que ha pujat molt aquesta taxa. Llavors, el que seria un il·lícit administratiu, no? En el moment que hi ha una denúncia perquè tu condueixes sota els efectes, en aquest cas ja es considera un delicte penal i ja anirà al jutjat, perquè estàs, hi ha una producció d'un accident
en una
causa, que en aquest cas sempre és una causa indirecta, però sempre està la directa i l'indirecta, en aquest cas el consum d'alcohol és una causa indirecta d'aquest accident. Però clar, com que ja aquesta taxa d'alcohol està donant un positiu, ja has d'anar al jutjat.
Fins i tot, si tu ets, o sigui, si penses que no tens la culpa, o sigui, et fan la prova d'alcoholèmia, clar, llavors aquí...
És que aquí hi ha una causa que hi participa d'alguna manera. Mm-hmm. Clar, la raó de no beure alcohol... Clar, sempre hi ha gent que diu, és que clar, jo he begut i no m'he donat compte, sí. No? Però clar, és que tu has de preveure.
Clar.
És a dir, tu has de festa, de fet, aquelles campanyes que es feia, no? De que vas a de festa, doncs que un no begui, que agafi el cotxe, doncs són campanyes que podien estar molt vigents.
Uh-huh.
Si jo haig d'anar de festa, el que condueix no beu i la resta que facin el que vulgui.
Clar.
Però està clar que tu abans d'agafar el cotxe, abans de prendre la decisió de que has d'anar al cotxe a qualsevol lloc, has de prendre la consciència de que no has de beure, no?
No és només per les teves capacitats que tu creus que tens capacitats quan beus, sinó que és que pel que et pugui passar, més val que no donis positiu en aquesta tassa
de fet,
d'alcohol, perquè tot es complica.
Sí, sí, i a part, el que ha begut ja ha perd aquesta capacitat
clar,
de decisió.
Sí, sí. Llavors, de discernir clar, si estàs bé
llavors,
o capacitat.
Has de prendre la decisió abans.
També ho associat a l'estiu, perquè has parlat des de juliol amb aquests casos. Potser a l'estiu ens relaxem més, sortim una mica més...
Període de vacances, no? Suposo mm-hmm. que el tema de diners més de sortir, més, sí, hi ha un increment, no? Sí que és veritat. De totes formes, hauria de mirar també des de gener, que ja dic que ha estat tot l'any que hem tingut un increment, no exponencial, però sí un increment en aquest tipus d'accidents amb unes conductes que no són les que corresponen a un conductor.
Doncs és important també per no baixar la guàrdia, per poder-ho conèixer. Ens queden 3 minutets.
Doncs res, simplement és això, que s'ha de prendre consciència que un UEP no deixa de ser un vehicle. Evidentment no requereixen permisos, no requereixen assegurances, però sí que és important. I en aquest cas, l'esglau que jo deia, estem en un segon esglau. És a dir, qui és el més vulnerable? El vianant. Mm. El segon, el conductor d'UMP, que també les caigudes d'UMP s'han de tenir en compte. Pujar, baixar de la vorera, fer coses que no toquen, també pot concórrer, no?, una lesió a tu mateix.
Sí,
ja et dic, això no ho paga ningú. Mm-hmm. D'alguna manera, el que hem de vetllar és per la integritat de les persones. Al final, tu estàs a una via pública en el que hi ha més circulació de vehicles, en el que has de compartir aquesta via amb vehicles que són més grans, que són més potents i que et poden fer molt de mal. Llavors, la primera eina és complir la normativa. Ja et dic, el Reglament General de Circulació, a l'ordenança de vehicles i vianants, a l'ordenança de civisme i convivència, surten totes les afectacions que poden tenir per conduir un vehicle de mobilitat personal.
Al final és una molt bona novetat perquè et permet d'una forma molt econòmica desplaçar-te de forma ràpida,
sí,
però
sí. Sostenible,
s'ha de combinar
segur, sí, sí.
amb la resta de sí, la mobilitat sí. del municipi. Doncs moltíssimes gràcies. Acabem aquí. Hem fet una mica de repàs, sobretot arran d'aquest accident que vam conèixer dissabte. Que vagi molt bé.
Doncs bé, moltes gràcies a tots i per escoltar-nos.
Són 10:45.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia, la